Els migdies de COPE Menorca, començam un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més des de casa, amb Marc Florit, na Sònia Febrer, na Neus Pons, Antoni Fullana i fent el muntatge, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Ens trobam a les portes de celebrar el Diumenge de Rams i la Setmana Santa. Una Setmana Santa que per a tots enguany serà molt diferent, però que segur ens portarà a viure molt interiorment la Pasqua de Crist ressuscitat.
A la secció d'entrevista d'avui, escoltarem les paraules d'en Amar Pons, responsable de l'àrea d'inclusió social de Càritas Menorca, qui ens parla sobre les iniciatives solidàries que està impulsant Càritas Menorca davant la crisi del coronavirus.
Començar a mirar l'Evangeli d'aquesta setmana de Sant Mateu, que és el que es llegeix abans de la benedicció dels Rams.
Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà, Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí al davant i trobareu una somera fermada amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me'ls. Si algú us diu res, responeu-li que el Senyor els ha de menester, però els tornarà de seguida. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. Digueu a la ciutat de Sió: mira, el teu rei fa humilment la seva entrada muntat en una somera, en un pollí, fill d'un animal de càrrega. Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat. Portaren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells i ell hi pujà. Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells, altres tallaven branques dels arbres per encatifar el camí, i la gent que anava al davant i que el seguia cridava: Hosanna, el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosanna a dalt del cel. Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven: qui és aquest? La gent que anava amb ell responia: és el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea.
Jesús entra a Jerusalem. L'aclamen amb rams i palmes, amb crits i càntics. Però hi ha una pregunta que ressona amb molts: qui és aquest? És el signe de la contradicció humana. En l'aclamació hi ha la lloança i el rebuig. Jesús desperta admiració, però també recels en molts. Les seves paraules entusiasmen, però també porten preocupació, en tant que s'altera l'ordre establert. Les masses són fàcilment manipulables, passen de l'adulació a l'odi amb rapidesa, i això el poder ho sap prou bé. Avui Jesús entra a la nostra vida, i aquesta s'agita, perquè amb ell sempre hi ha un component de canvi, de passió, mort i resurrecció.
Escoltarem ara el 18 dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar a la religiosa de la Consolació de Ciutadella, la germana Cristina Martí, titulat No val con ells la vida, meteos en ella.
El Papa Francisco habla a los jóvenes comprometidos, anima a no encerrarse en pequeños grupos. La vocación del laico es ante todo la caridad en la familia y la caridad social. Propone que los jóvenes vayan más allá de los grupos de amigos y construyan la amistad social, buscando siempre el bien común. El mundo, nuestro mundo, es destruido por la enemistad, y la mayor enemistad es la guerra. Hoy vemos cómo nuestro mundo está siendo destruido por la guerra, porque somos incapaces de sentarnos y hablar. El compromiso social y el contacto directo con los pobres es una ocasión fundamental para profundizar en nuestra fe y descubrir el discernimiento de la propia vocación. Hay jóvenes de las parroquias, grupos y movimientos que van a acompañar a los ancianos y a los enfermos o a visitar las zonas más pobres de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Otros participan en programas sociales destinados a la construcción de viviendas para personas sin hogar, a la recuperación de áreas contaminadas, a la recolección de ayuda para los más necesitados. Esta energía comunitaria sería bueno aplicarla de manera estable. Francisco dice a cada joven: quiero alentarte a este compromiso, porque sé que tu corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconéis la vida, meteos en ella. Sois jóvenes que queréis ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejéis que otros sean los protagonistas de este cambio. Vosotros sois los que tenéis el futuro. Debo preguntarme, ¿estoy en el balcón mirando la vida pasar o metido en ella, comprometido? Y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer para comprometerme?
Quien pierde su vida por mí, la encontrará.
A la secció musical, aquest divendres començam escoltant la cançó de la germana Glenda, Quien pierde su vida la encuentra.
Quien deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí.
A continuació, escoltaran l'entrevista que han fet aquests dies en Marc Pons sobre tota la feina solidària que està realitzant aquests dies Càritas Menorca.
Marc Pons, responsable de l'equip d'inclusió social de Càritas Menorca, qui ens dona tots els detalls. Primer, per començar, quines són les iniciatives que heu anat impulsant des del començament d'aquesta crisi?
Bueno, des de Càritas, des del primer moment en què es va establir el Real Decret per part de l'estat espanyol, on es va decretar l'estat d'alarma, des de Càritas ens vam plantejar quines eren les accions més importants i més urgents a dur a terme per poder afrontar aquesta situació de crisi. Des d'un primer moment vam establir a les oficines de Càritas, tant a Mo com a Ciutadella, vam informar que es estremaríem, no? Que duríem, seríem més estrictes amb les mesures d'atenció a les persones i que passaríem a atendre a la gent principalment via telefònica per evitar qualsevol contacte i per evitar que les famílies i persones s'haguessin de desplaçar del seu domicili a les oficines de Càritas. Per altra banda, vam establir quines eren les mesures més urgents que era necessari que remarquéssim i que implantéssim, no? davant d'aquesta situació. Vam tenir molt clar que algunes accions es podien fer d'una altra manera, algunes accions s'havien d'aturar, com eren accions formatives o tallers, però podíem seguir atenguent i acompanyant en aquestes famílies, encara que no fos via presencial, sinó via telefònica, sobretot, per saber quina és la situació, com es troben i què és el que necessiten. Per altra banda, les mesures més urgents vam veure que era el més bàsic, les situacions, intentar cobrir les situacions més bàsiques, que són principalment el servei d'aliments i es poder donar algunes ajudes econòmiques per pal·liar segons quines situacions urgents, com puguin ser la compra de medicaments o, per exemple, bolquers en el cas dels nadons. Per altra banda, vam haver de tancar alguns serveis, o es havien d'extremar les mesures de prevenció per evitar el risc.
I com organitzeu la vostra feina? Explica'ns un poc com és un dia habitual de feina dins de Càritas Menorca.
En quant a organitzar la feina, des de les oficines vam establir que entre tots ens havíem d'ajudar i que havíem de prioritzar quines són les accions més urgents, com dèiem. No? Per tant, l'equip tècnic s'ha volcat principalment a intentar fer aquesta atenció, aquest acompanyament a les necessitats més bàsiques. Per altra banda, el que és el servei d'aliments, comptam amb els voluntaris de totes les parròquies, que són els qui s'encarreguen de l'entrega dels aliments. El que ens ha passat és que molts dels voluntaris de parròquies són persones majors i, per tant, col·lectiu de risc. I aquestes persones, moltes, han hagut de quedar en els seus domicilis i no poden dur a terme la seva acció voluntària d'entrega d'aliments a les parròquies. Davant d'aquesta situació, el que hem intentat és que l'equip tècnic reforcés en els voluntaris i en els serveis d'aliments de les parròquies. Per tant, hem intentat coordinar que entre tots poguéssim dur a terme els serveis més urgents i més bàsics.
Sense cap dubte, amb el servei d'aliments esteu arribant a moltes persones. Per exemple, les primeres setmanes heu atès ja a 270 famílies. Com ho feu també per arribar a les persones més grans i les persones que viuen soles i que ara es senten més aïllades?
Sí, el servei d'aliments dins les dues primeres setmanes ha atès a unes 270 famílies. D'aquestes famílies n'hi ha que són persones majors i persones que viuen aïllades. En aquests casos, el que han fet ha estat evitar que es desplacessin cap a la parròquia, perquè la mesura és que s'ha de sortir el menys possible de casa, i hem intentat fer-los arribar. És millor que siguem nosaltres els qui ens puguem desplaçar fins al domicili per entregar la bossa. Per altra banda, en alguns municipis comptam amb el suport de Protecció Civil, que són els qui s'encarreguen de fer aquesta entrega a domicili.
Quines són les altres preocupacions que vos fan arribar a les famílies? Perquè les conseqüències laborals i econòmiques seran molt dures i molt greus per a moltes persones.
A part de la preocupació per es menjar, per la situació de que tinc que menjar, certament moltes de les nostres famílies tenen preocupacions més enllà, no? Que és quina serà la situació que passarà en els pròxims temps i sobretot en la temporada turística, ja que moltes de les persones que tenim són persones que intenten poder accedir a un lloc de feina durant l'estiu i veient que la temporada està a punt de començar i que no es materialitza, comença la preocupació de què passarà a partir d'ara, com podré accedir a una feina quan les dificultats ja hi eren abans i ara són més evidents. Per altra banda, hi ha un altre tema, que és el tema de la vivenda, que també és un dels temes bastant importants. En els darrers anys és un tema que s'ha anat agreujant, que de cada vegada s'està costant més trobar pisos assequibles, i les famílies vulnerables són les que en general tenen més dificultats encara. Per tant, el tema del lloguer, es no poder arribar a final de mes, es tenir dificultats per pagar la vivenda, s'està agreujant i és una preocupació que les famílies també tenen.
Escoltant l'entrevista, molta gent pensarà: com puc col·laborar i què he de fer per col·laborar i ajudar des de casa? Suport econòmic, aportar aliments, com ho podem fer?
Per col·laborar amb Càritas hi ha diverses maneres. Nosaltres sempre agraïm moltíssim totes les mostres de solidaritat, ja sigui perquè ens arribin alguns donatius a nivell econòmic i també d'altre tipus, com puguin ser, per exemple, els aliments. A molts de supermercats de Silla tenim posat una panera on de manera periòdica els equips de les parròquies van a recollir aquests aliments. Per altra banda, a la web de Càritas Menorca es pot veure tota la informació de lo que és la campanya d'emergència, una campanya d'emergència que s'ha obert específicament per a aquesta situació.
I ja per anar concluint, com valores, Marc, la resposta dels menorquins davant d'aquesta crisi? I si també vols deixar un missatge final per a les persones que ara ens estan escoltant?
Jo crec que la societat menorquina està donant una bona resposta davant d'aquesta crisi, més que res perquè la resposta ha de ser complir les normes que s'han imposat per poder ajudar a que aquesta situació es reduesqui i que quan tanta se pugui sortir d'aquesta crisi sanitària, no? I crec que això és el més important que pot fer la societat i Menorca ho està complint. Per altra banda, crec que també és important no criminalitzar les situacions. Les persones vulnerables en general no hi estan perquè ho hagin triat, sinó perquè hi ha molt de factors que fan que la vida els hi hagi dut en aquesta situació. I jo crec que avui en dia, més que mai, hem de tenir en compte que aquestes persones, si nosaltres, persones que podem estar en una situació més o manco estable, ja estem afectats per aquesta situació, ens ho hauríem de poder plantejar com ho viuen i com viuen les persones que encara tenen més dificultat.
Gràcies, Marc. Ha estat un plaer escoltar-te i gràcies també per tota la gran feina que continueu fent des de Càritas Menorca per ajudar a les persones que més ho necessiten.
Moltes gràcies, Sònia, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de poder contar quina és la nostra realitat. Gràcies i que tothom es cuidi.
Señor, tú tienes palabras de vida.
Seguim ara escoltant la cançó Tú tienes palabras de vida eterna, també en la veu de l'hermana Glenda.
¿Quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime a dónde iré. Sin ti, dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré, si tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién iré, dime a dónde iré.
I ara, a continuació, els informem de l'actualitat de la nostra església menorquina. En primer lloc, les activitats que els escoltes de Menorca estan impulsant per a la participació dels fiats i dels joves des de casa.
Des del començament d'aquesta situació i la necessitat d'estar confinats a casa, els escoltes de Menorca han iniciat una sèrie d'activitats per a seguir connectats amb els nostres fiats i joves. Les instruccions de les activitats i sobre com participar, es van explicant cada dia en el Facebook dels escoltes i consisteixen en realitzar jocs, manualitats, reptes i exercicis. Aquestes activitats formen part de la campanya Home Scouting per impulsar l'escoltisme des de casa i viure aquests dies amb alegria, esperança, aprenentatge i compartint moments. S'han realitzat diverses activitats com fer un vídeo mostrant llenguatge de signes, fer una cortina de neules de paper, sembrar a casa una llavor d'algun aliment, desxifrar frases i codis, dissenyar un avió de paper i escriure-hi el nom d'una ciutat, crear un instrument musical amb materials de casa, entre d'altres, que han demostrat la gran imaginació i creativitat dels fiats i els joves. A nivell nacional, també els scouts han posat en marxa altres iniciatives com la campanya Tot sortirà bé, que consisteix en fer un cartell per penjar les finestres i balconades amb missatges d'ànim i esperança, i una campanya de voluntariat veïnal per ajudar les persones més vulnerables.
A continuació, els detalls d'una reflexió quaresmal d'alguns dels laics menorquins que van participar al Congrés dels Laics.
Ser cristià és ser com el samarità, caminar per la vida acompanyant a les persones que més ho necessiten. L'amor cristià es tracta d'un amor universal que no exclou a ningú. L'acompanyament és espiritual quan reconeixem l'esperit com a verdader acompanyant i quan l'esperit està present en nosaltres, configuram una nova manera de mirar, de pensar i d'actuar. Aquest acompanyament ens ha de portar a Déu i passa per reconèixer les nostres limitacions i la nostra confiança en el perdó. Déu ens crida a col·laborar amb ell, a escampar el missatge d'amor paternal i fraternal. A través de la pregària podem acompanyar els majors, els joves que ens demanen el sentit de la vida, els matrimonis en dificultats. Tots són cridats a ser acompanyants, misericordiosos i també a ser acompanyats. En moments de patiment, soledat i precarietat, com el que ara estem vivint, necessitem una mirada capaç de travessar les dificultats, descobrint les capacitats i la dignitat dels que acompanyam i orientant el cor sofrent cap a Déu.
Per acabar, els hi donem tots els detalls dels missatges del nostre bisbe francès sobre la Setmana Santa.
En el seu missatge, celebrar la Pasqua del Senyor, el bisbe Francesc ens convida a viure la Setmana Santa i ens dona algunes pautes i orientacions per viure plenament aquest temps de preparació cap a la Pasqua. El nostre bisbe ens recorda que, encara que no podrem participar a les celebracions ni venerar les imatges, és una oportunitat per viure la Setmana Santa amb interioritat, introduint el nostre cor en el misteri de la mort i resurrecció de Jesucrist. La reflexió i les orientacions del bisbe es divideixen en tres apartats: alimentar-nos amb el pa de la paraula, en la qual ens recorda que podem sentir present a Jesús, aprofitant per llegir els relats de la passió en els evangelis i per resar amb els salms, i que és important fer-ho amb la família. En el segon apartat, créixer en l'amor, ens recorda que la Setmana Santa és un temps per a créixer interiorment i cultivar l'amor, el perdó i la comprensió cap als altres. L'últim apartat, replantejar la nostra manera de viure, el bisbe Francesc expressa la necessitat de tornar a Déu i posar-nos al servei dels altres. El missatge complet el trobareu a la pàgina web del bisbat. Les celebracions que farà el bisbe a la catedral seran transmeses per streaming.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies per viure la Setmana Santa des de casa.
Retransmetrem algunes misses de la Catedral de Menorca via streaming que podreu seguir des de casa molt fàcilment a través de la pàgina web del Bisbat de Menorca. Aquests serien els horaris: diumenge de Rams a les 12 del migdia, dimecres sant, missa crismal, a les 8 del capvespre, dijous sant, missa del sopar al Senyor, a les 7 del capvespre, divendres sant, celebració de la passió del Senyor, a les 5 del capvespre, dissabte sant, vigília pasqual, a les 8 del vespre, i diumenge de Pasqua, missa de Pasqua, a les 12 del migdia.
Com sempre, la web del Bisbat es va actualitzant diàriament per oferir-vos tota l'actualitat eclesial d'interès i disposar d'una sèrie de materials per a pregar des de casa.
També a les xarxes socials del Bisbat, Twitter, Facebook i Instagram, seguireu trobant tota l'actualitat de la nostra església.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperam que hagi estat del seu interès.
Ens tornarem a trobar el proper 17 d'abril, després d'aquest parèntesi, per celebrar la Setmana Santa.
Us desitgem una feliç Setmana Santa a tots. Tornareu molt prest amb tota l'actualitat eclesial.
Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta força a tots.